Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El govern qualifica l'estat de Rodalies de lamentable i exigeix al Ministeri de Transports, Adif i Renfe que reobri el més aviat possible els trams de Rodalies que s'estan analitzant davant les reiterades peticions de dimissió que li fan els partits. La consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'està deixant la pell en revertir la situació de Rodalies.
Diferents qüestions s'estan acumulant, tot és comprensible, s'estan acumulant amb un sistema de Rodalies amb un estat deficitari, lamentable. Aquesta és la situació. A partir d'aquí, exigim al Ministeri, Adif i Renfe, que aquesta recuperació d'aquests trams tallats en aquests moments, on s'assegura la mobilitat en plans alternatius, però la represa d'operativitat, sigui el més aviat possible.
El govern demana que el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, s'instal·li a Catalunya fins que s'arregli els dies que calgui, ha dit. I a més fa una crida a la unitat per al pacte de país per Rodalies perquè cap govern es trobi una situació tan lamentable com la que hi ha fins ara. Justament avui el Ministeri de Transports ha obert el termini per sol·licitar les ajudes per les víctimes dels accidents ferroviaris de Damú, de Còrdoba i de Gelida. El termini s'acaba el 4 de maig. Les ajudes les poden demanar les persones que viatjaven als trens i el personal ferroviari que es trobava a bord i que van resultar ferits, així com els familiars també de les persones mortes. Avui que la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha alertat del greu dèficit de jutges que pateix Espanya i considera que la recent creació de 500 places no resol el problema de fons. En el seu discurs, durant l'entrega per part de Felip VI de despatxos judicials de 121 nous jutges, 39 destinats a Catalunya, Perelló ha reclamat més jutges i jutgesses i alhora, això sí, que no rebagin les exigències per accedir a la carrera. Evergy i Cobra Infraestructures han presentat aquest dimarts el projecte Gira, una central d'emmagatzematge d'energia renovable amb la tecnologia de bombeig reversible. Aquesta central tindria un fort impacte econòmic positiu a les Terres de l'Ebre i per l'interès nacional d'aquest tipus de projectes. La central tindrà o suposarà una inversió d'uns 1.000 milions d'euros i permet garantir la seguretat i l'estabilitat en el subministrament elèctric i reduir el risc d'apagades. Veure Manresa des de l'aire i de nit serà possible el dia 14 i 15 de febrer en el marc del Festival de Jardins de Llum. S'hi podran veure 22 obres artístiques repartides per tot el centre històric i es recuperaran diversos espais de la ciutat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 3 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem els avenços de la Mancomunitat Delta Gestió. Descobrirem una exposició de nusos mariners anant fins la Costa Brava. Des del Nàutic d'Arenys de Mar ens portaran les últimes notícies. Sabrem els secrets d'una persona molt vinculada a la mar i acabarem el programa d'avui parlant d'un curs d'emergències relacionat amb el medi aquàtic. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé i a punt de berenar, eh? Vols una galeteta?
Sí,
i deu.
Sí,
te guardo?
Sí. Avui he de dir Avui he de dir dues coses.
Vinga, dis-les.
La primera,
dis-les.
És que he vist una notícia al TN de TV3 que deia que passejaven per algunes platges i alguns passejos marítims, i el que venien a dir en resum és que la borrasca Harry encara es veien els desperfectes. I aquí ve el meu apunt.
Vinga, apunta.
No és que es vegin encara els desperfectes, és que hi ha hagut molt de mar després de la borrasca Harry. Cada dia està havent onades, pràcticament. Per tant, hi ha desperfectes que són continus. Això de trobem troncs i no sé què, és que hi ha molt de mar. Hi ha molt de mar. Hi ha un mar increïble. Pràcticament no ha parat d'haver-hi mar des de la borrasca Harry. I el segon apunt és...
Vinga, va.
AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, va dir que aquest hivern seria de... Bueno, en temperatures més càlides als de l'última, als dels últims anys que tenen de dades. I ahir va haver de fer un tuit explicant a què es referien amb això, perquè tothom s'estava ficant amb ells.
Clar, perquè no
perquè
estan
deien,
donant
si
una.
Perquè deien, si que hace frío, no sé quantos.
Clar,
i els hi van haver d'explicar que en invierno hace frío.
És el que acostuma a passar.
És el que acostuma a passar, i que no es referien a que no fes fred, sinó que les temperatures serien lleugerament superiors. Vull dir, imagina't fins a quin punt de profunditat hem d'arribar avui en dia. Dit això, anem a saludar la Cel Prieto des de Delta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé de dimarts, però és un dimarts més... Estic més contenta que de normal.
Perquè ha sortit
sol.
El sol.
Sí, i s'està molt bé. Surto fora, em toca el sol. És, no sé, i és un... L'altre dia per la ràdio escoltava que el sol de febrer, com a que, no sé, acalente... Evidentment, no calenta perquè fa fred, i és evident que ha de fer fred, però és una... No sé, és reconfortant quan te toca este sol.
Sí,
m'enteneu?
Sí, sí. Sí, sí, jo t'entenc perfectament. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Trobo que esteu molt meteorològics avui, molt meteorològiques, totes i tots plegats.
Totis.
Totis. I una cosa més, del que deies de la mar. També més que hi ha hagut molta mala mar, o hi ha hagut diferents episodis de mala mar, però també les aigües estan molt altes, la pressió està baixa i el nivell del mar està molt amunt. Això també...
Sí, això és veritat, també.
Això també el que fa és que encara veiem menys sorra a les platges. Vull dir, el mar ha de tornar a baixar, ha de tornar a recuperar el nivell... Sí que s'ha perdut moltíssima sorra, però ha de tornar a baixar les aigües perquè realment puguem veure el que hi ha i el que no hi ha. Perquè les aigues estan molt i molt i molt amunt.
És veritat, això tampoc hi comptava jo. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs ara mateix bastant fascinada amb tots els coneixements que ens esteu llançant sobre l'alçada del mar, sobre la meteorologia, sobre l'estat de les platges. Jo crec que és que, com sóc la nova de la casa, encara em queda molt per aprendre, però no vegis com controleu.
No pateixis, ja ho aniràs veient. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Mira, jo volia dir-li a la Carla que no se senti sola, que jo estic igual que ella, eh? Completament escoltant tot el que anàveu explicant, si hi ha molt de mar, si no n'hi ha gaire. Jo al mar sempre veig el mateix, està allà, molt maco, perfecte, preciós. Si
no t'aniràs
si
a banyar, és... però.
Eh?
El veus allí, molt maco i molt preciós, però no t'aniràs a banyar.
No, ara no, i saps que fins a mitjans de juliol no.
O agost. Vinga, va, deixem el mar, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que un estudi confirma la presència de microplàstics a la costa de Cadaqués. Sergi.
Doncs sí, Marina, un estudi centrat a les platges i cales de Cadaqués demostra que hi ha microplàstics a les seves aigües. Ho ha fet a través de 10 boies de mostreig que al llarg de l'any 2025 es van distribuir prop de la costa. L'estudi està inclòs en el projecte Cadaqués, la perla sostenible del Mediterrani, i ha estat desenvolupat per l'empresa GPA Seabots. De les 10 boies instal·lades, en 7 s'ha detectat la presència d'aquests microplàstics, principalment polietilè i polipropilè. La boia número 7, situada a la platja de Salqueria, gran, és la zona on s'han detectat més residus plàstics, mentre que, en canvi, la zona de mostreig amb més salut és la de Port Lligat, on no s'ha trobat cap microplàstic. Val a dir, però, que la majoria dels residus que s'han recollit en aquests punts de mostreig són naturals, al voltant d'un 85-90%, i principalment són materials naturals, com closques, sorra, pedres i restes vegetals.
Palamós comença les obres per consolidar els túnels de les bateries del Molí del Vent.
Doncs l'Ajuntament de Palamós s'ha posat a treballar per adequar els túnels de l'antiga bateria de costa del Puig del Molí del Vent. Són actuacions que formen part d'un projecte global de millora i preservació d'aquest conjunt patrimonial datat de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. L'objectiu de l'arranjament dels túnels és garantir-ne, primer de tot, la seguretat i, finalment, la possibilitat de que s'obrin algun dia cap a visites públiques. Aquesta inversió s'emmarca dins del projecte global de millora i adequació del parc, un espai patrimonial i natural de més de 20.000 metres quadrats, on s'invertiran prop de 120.000 euros. Els treballs s'estan duent a terme als túnels, com deien, se centren principalment en la consolidació de trams de galeria que presentaven risc de despreniments. Les actuacions inclouen l'arranjament de seccions del sostre i les parets, així com la instal·lació d'un sistema d'il·luminació al llarg de tot el recorregut subterrani. Escoltem Marta Puig, alcaldessa de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
Més enllà de millorar, no, que hi puguem accedir, doncs que aquest accés dins als búnquers doncs acabi sent del tot segur i doncs poder-hi tornar a fer visites per anar recordant aquesta memòria històrica que hem de tenir present, sobretot en els moments que vivim ara, on les guerres aquí no, però molt properes, doncs són molt presents.
Prèviament a això, en aquestes mateixes galeries s'hi han fet feines de fotogrametria a càrrec de també una empresa especialitzada per enregistrar imatges en 3D que documentin digitalment aquests elements. Una informació que quedarà en mans de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós. Aquesta actuació, com dèiem, forma part de la millora integral del Parc Molí del Vent, iniciat el setembre passat, una millora que va ser engegada arran d'un procés de participació ciutadana. El projecte té la finalitat de fer valdre aquest espai urbà, recuperar la memòria històrica del lloc i adequar-lo per l'ús públic i d'esbarjo.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla torna a ser protagonista del calendari gastronòmic ebrenc amb la seva participació a la 13a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre, que se celebraran del 6 de febrer al 8 de març. Cel.
Sí, Marina, esta iniciativa, compartida amb les altres marineres del territori, el canal Ametlla de Mar i la Ràpita, té com a objectiu posar en valor la galera com a producte estrella de la cuina marinera de l'Ebre. En esta edició, 13 restaurants de l'Ampolla oferiran menús especials on la galera serà la gran protagonista. Les propostes elaborades amb productes de proximitat i maridades amb vins de la D.O. Terra Alta tindran uns preus que aniran dels 35 als 50 euros. Meritxell Faiges és la regidora de Turisme i Comerç de l'Ampolla.
Aquest cap de setmana donem el tret de sortida a les 13es jornades gastronòmiques de la Galera aquí a les Terres de l'Ebre. L'Ampolla participa, com no pot ser d'altra manera, i en esta ocasió tenim 13 restaurants d'aquí de la nostra localitat que han preparat els seus menús gastronòmics, que tots giren entorn a la galera i que els preus dels menús tenen uns preus que oscil·len des dels 35 als 50 euros. Com sempre, des de l'Ajuntament de l'Ampolla apostem per aquest tipus de promocions gastronòmiques, promocions de qualitat i sobretot promocions que realcen el producte de proximitat, el producte de mar i en aquest cas pues, la restauració, promocionen la nostra restauració.
Aquestes jornades no només posen en relleu la riquesa culinària del territori, sinó que també contribueixen a reforçar la identitat gastronòmica de l'Ampolla i a donar visibilitat a la qualitat de la seva restauració, fortament vinculada al mar i al delta. Des de l'Ajuntament de l'Ampolla s'ha destacat la importància de continuar treballant conjuntament amb el sector per consolidar el municipi com un referent gastronòmic del delta de l'Ebre, tot apostant pel producte local i la promoció del patrimoni culinari.
La Diputació de Tarragona ajudarà amb 400.000 euros per les obres de renaturalització del barranc de Sant Jaume de les Cases d'Alcanar.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha visitat el barranc de Sant Jaume a la seva desembocadura a les Cases d'Alcanar. El projecte de renaturalització del barranc ha estat redactat i finançat per la Diputació de Tarragona i tant la institució supramunicipal com l'Ajuntament d'Alcanar el consideren un projecte de referència en l'àmbit de la resiliència davant el canvi climàtic.
El conjunt de les obres puja a més de 2,5 milions d'euros. I per tant nosaltres hi farem una aportació de 450.000 euros, que conjuntament amb finançament que també rebran de l'Agència Catalana de l'Aigua, més finançament que també ara estan mirant de cercar o que potser hauran d'aportar des del mateix Ajuntament, doncs podran fer realitat aquesta obra que és del tot necessària, sobretot pel que us deia, no? Per evitar doncs, aquest impacte negatiu dels grans aiguats que es pateix doncs, aquí en aquest municipi.
El consistori canareu busca ara més finançament per poder executar l'actuació, que té com a objectiu retornar espai hidràulic a l'aigua i eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça i el parc actuals, que dificulten el pas del cabal en episodis d'aiguats. Marc Chavalera és l'alcalde d'Alcanar.
Suposa que la capçalera del barranc sigui el més àmplia possible, per tant, és renaturalitzar, és retornar l'espai hidràulic a l'aigua i, per tant, eliminar totes aquelles barreres arquitectòniques que influeixen a l'hora de sortir l'aigua.
Alcanar busca ser, amb aquest projecte, la punta de llança de moltes altres obres que posaran al capdavant la previsió climàtica abans de l'actuació postemergència.
En aquest projecte pensem que el Canà mos fiquem a l'avantguarda de la resiliència climàtica. Pensem que estem fent una renaturalització d'un barranc, estem prioritzant el pas de l'aigua a qualsevol altre assumpte i per tant volem continuar en aquesta línia. Al final el que volem ser és ser més adaptables als canvis i ser més adaptables a aquests aiguats i no tant actuant a la postemergència.
A falta de reunir el finançament necessari, des de l'Ajuntament d'Alcanar confien a començar les obres el més aviat possible.
Fem ara aturada a les costes del Garraf. Cubelles estudia aplicar mesures correctores sobre el nou servei de recollida de la brossa que va començar a implementar-se fa 2 mesos, com ho han fet també altres municipis que formen part de la Mancomunitat Penedès Garraf. Carla.
Doncs sí, l'Ajuntament de Cubelles ja preveia que la implementació del nou model de recollida de la brossa no seria fàcil i que necessitaria un període de transició per anar-lo afinant. I ara mateix es troba en aquest punt. El consistori admet que l'estudi previ que va fer l'empresa adjudicatària es va quedar curt a l'hora de quantificar el nombre d'illetes i contenidors que necessita Cubelles i ara ja ha encarregat la instal·lació de 25 illetes de contenidors més, una ampliació que permet el contracte. El govern cubellenc demana igualment la implicació de la ciutadania per fer efectiu un nou model de recollida que busca ser més eficient a l'hora de fer la recollida selectiva, a la vegada que treballa per millorar els problemes que han anat apareixent durant les primeres setmanes del nou servei. Escoltem a Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures a Cubelles.
Amb això no vull dir que no tinguem problemes amb recollides, amb zones doncs, que són millorables, d'ubicacions, que amb això ja estem treballant, en fer una modificació del contracte i poder doncs, posar més ubicacions en llocs on veiem que clarament són insuficients. Però bé, al final no hi ha una altra. No hi ha una altra, hem d'anar cap aquí.
La part positiva és que els dos primers mesos amb el nou model apunten cap a una primera dada satisfactòria, l'increment de reciclatge que s'ha donat sobre la fracció de l'orgànica. Des de l'Ajuntament s'apunta que encara és d'hora per fer una valoració correcta dels nivells de reciclatge que s'han donat des del mes de novembre, però l'increment de la fracció orgànica que s'ha recollit és molt positiva. De moment, els contenidors que s'han instal·lat són nous i sempre estan tots oberts. La previsió és que abans de l'estiu es tanquin de manera que només es puguin obrir amb un clauer intel·ligent. Aviat començarà una nova campanya per repartir clauers als veïns que encara no l'hagin recollit, perquè serà imprescindible per poder llançar la brossa. De totes maneres, quan estiguin tancats amb el clauer es podran obrir tots els contenidors cada dia, excepte els de rebuig, que només es podran obrir dos dies a la setmana. El que també ja s'aplica és el model porta a porta als comerços.
Escena Vilanova ha presentat la nova temporada de programació a l'Auditori, al Teatre Principal i al Centre d'Art Contemporani, la Sala, de febrer a juny d'aquest 2026. La nova temporada d'Escena Vilanova manté l'equilibri entre produccions consolidades i propostes emergents i dona espai també a projectes innovadors i als creadors i creadores de la ciutat.
La temporada d'Escena Vilanova portarà fins al Teatre Principal grans produccions com La Corona d'Espines, de Josep Maria de Sagarra, dirigida per Xavier Albertí, i Una Festa a Roma, de Mar Artigau i Caral, amb direcció de Clara Segura. La programació també aborda temàtiques socials amb propostes com Qui va matar el meu pare, amb el vilanoví Dafnis Balduz, o Manifest Mangione, del Teatre Lliure. La mostra de teatre jove s'amplia. I a banda d'atracar, l'Institut Dolors Mallafré, que cursa el batxillerat escènic, se suma a la proposta. Escoltem a Alba Cruell, responsable de la programació d'arts escèniques de Vilanova.
Bé, la novetat aquest any també és la mostra de teatre jove, que sempre la fèiem amb Tracart, l'escola de teatre, una de les escoles de teatre de la ciutat, i hem volgut ampliar-ho amb un dels ens que creiem clau també, que és l'Institut Dolors Mallafré, on hi ha el batxillerat escènic, i a més des d'aquest curs, diguéssim, hi ha el cicle formatiu de grau superior d'arts escèniques, no? I amb ells també portem propostes tant de sala com de carrer, que es podrà veure dins el cap de setmana de la mostra de teatre jove, que és a finals de juny, i que culminarà també amb la proposta de Tracart.
A l'Auditori, la producció vilanovina d'arrel cubana Tradició Cariñosa enceta programació el 21 de febrer. Hi haurà diversitat de propostes, música d'autor amb Anna Dibori o Lucía Fumero, el flamenc d'Alba Carmona i Jesús Guerrero i les propostes de Masoni i L'últim cavall. Menció especial enguany a la col·laboració amb el Conservatori de Música Mestre Montserrat de Vilanova, que ha complert 50 anys de trajectòria a la ciutat. Tornem a escoltar Alba Cruells, que ens n'ha explicat una miqueta més.
Però a més també a nivell d'auditori aquest any hem volgut unir esforços amb l'Escola Conservatori Mestre Montserrat, que celebra els seus 50 anys i per nosaltres és una peça clau a nivell musical a la ciutat i treballem amb ells diverses propostes escèniques amb artistes consolidats que treballen peces amb els alumnes, no? I un dels concerts destacats d'aquesta temporada és a l'Orquestra Simfònica amb el grup musical Blaumut, que estan treballant un repertori conjunt.
La programació es complementa amb Circ Internacional, que arribarà amb la companyia francesa Non Sintri i l'espectacle Saturn, mentre que la dansa tindrà un paper central amb la celebració internacional de la dansa i amb espectacles professionals de Sara Cano i Laia Santanac. Per la seva banda, el Centre d'Art Contemporani La Sala també presenta una temporada amb exposicions d'artistes reconeguts i altres emergents. Les entrades de l'escena per aquest 2026 es posaran a la venda a partir del 8 de febrer.
Anem fins les costes del Garraf. Els aranyencs Jordi Bilbeny, i Pere Alzina presenten avui a Barcelona el llibre Redescobrint la Malta catalana. Han descobert que la majoria de noms d'ocell que hi ha a Malta són d'origen català. L'acte es durà a terme a 2:45 PM a la llibreria Altair de la capital catalana. Oriol.
Doncs sí, exacte, Marina. Mira, el maltès, l'idioma propi de Malta i oficial a la Unió Europea, és una llengua semítica derivada de l'àrab que, no obstant això, té una connexió evident amb les llengües romàniques gràcies a la influència d'idiomes com l'italià o el català. Aquest darrer vincle lingüístic, explorat per Pere Alsina, forma part d'una obra que es diu Redescobrint la Malta Catalana, que va molt més enllà i s'endinsa de ple en la història de la mà del seu germà, l'historiador Jordi Bilbeny, tot explorant la presència catalana de 500 anys a l'illa. Escoltem el Pere Alsina.
A Malta, els catalans hi vam ser diversos segles, de formes diferents, que si tenim temps en parlem, però tant segles com cinc, dels quals 200 de domini de l'illa catalana, de sobirania catalana, dos segles. Bé, en definitiva, els catalans hi hem estat d'una manera o d'una altra 500 anys a l'illa, i el que sí que revela el llibre i el meu treball inicial és que, malgrat això, ningú ha estudiat la petjada catalana a l'illa, no?
D'on va néixer l'impuls pioner per estudiar aquest rastre català a Malta va ser justament la recerca per part del biòleg Pere Alsina del nom dels ocells en llengua maltesa.
Gràcies al qual vam veure que un 15% dels noms d'ocells actuals, ara, del 2025, són catalans, no? Mm. Però que si aquests ocells, que ara en coneixem 167 a Malta, ens centréssim en quan els catalans hi érem, seria el 50%. O sigui, o més o menys, en números rodons, un 50% dels noms ocells que viuen ells en maltès, que és una llengua semítica, que no ho hem dit, com l'hebreu i l'àrab, tenen una llengua semítica que tenen el 50% d'ocells, dels noms d'ocells d'origen català.
Aquesta descoberta, la dels noms de les aus, va animar-los a cercar influències en altres àmbits, com el dels cognoms, la fauna, la religió o la cultura. En tots els casos, la petjada catalana de mig mil·lenni en aquesta illa mediterrània hi és ben present. Tot això, malgrat l'absència de treballs previs sobre la qüestió, un fet que Alsina atribueix a factors com la inexistència d'un estat català independent o la barreja lèxica present a la corona d'Aragó. La presentació de Redescobrint la Malta Catalana a Barcelona es farà avui dimarts a 6:45 del vespre a la llibreria Altair, com deies, Marina, una llibreria que està ubicada al barri de la dreta de l'Eixample.
Mataró ha estrenat la base de Foil, una nova manera de viure la vela per tothom. Des de dissabte passat ja és un nou atractiu nàutic que un projecte pioner a Catalunya.
Sí, és una iniciativa que neix de la unió d'experiència entre Cara al Vent, que és una escola i empresa d'activitats nàutiques de referència al Maresme, i de Jofre Rabadà, professional amb una llarga trajectòria en la vela esportiva. L'objectiu és apropar la tecnologia del foil al gran públic i obrir la mar a noves sensacions. L'acte de presentació es va fer dissabte al Pantagà R del port de Mataró. La base de foil mataronina disposa de dues embarcacions de vela lleugera amb foils Birdfish, d'alt rendiment però dissenyades per ser accessibles i fàcils d'utilitzar. Una combinació que permet arribar a velocitats de fins a 18 nusos, amb seguretat i diversió, i que s'adreça tant a entusiastes de la vela com a persones sense experiència prèvia, independentment de l'edat. Properament, aquí, a l'Arran de Mar, podem aprofundir-hi tenint una conversa justament amb Jofre Rabadà, que és el director tècnic de la base.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant un dia més problemes amb rodalies. Les incidències a primera hora d'aquest dimarts al centre de control de DIF a Barcelona han provocat retards a la xarxa ferroviària. A Tarragona els trens han arribat a circular amb més d'una hora de retard segons l'horari previst, si bé a poc la puntualitat ha anat millorant. Així, el tren que havia d'anar cap a Reus a les 7:44 del matí ha acabat sortint a les 9, mentre que l'R7 que anava direcció a Tortosa, ha sortit a les 9:44, exactament una hora més tard del previst. En sentit Barcelona, els endarreriments han superat els 30 minuts. Els usuaris s'ho han pres amb paciència.
Bueno, jo he sortit de casa avui a les 6:45. Normalment agafo aquest tren que és en direcció a Tortosa a les 7:33 a Sants. Jo treballo aquí a Tarragona i ara doncs, són 9:45. O sigui que no està mal, no està mal. Un dia més i ja està, normalitat amb el servei.
Hay problemas, pues veníamos, ya veremos a ver qué pasa. Y al final, a primera hora nos han dicho que se había caído la red y que no iba. Teníamos salida a las 8,
8:15.
Pero nada, hemos esperado 10 minutos y enseguida. Y luego ha ido lento, pero bueno, bien.
L'operador ferroviari treballa a recuperar la confiança dels usuaris, que ara mateix està minada, per no dir absolutament perduda. Segons el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, recorda que les limitacions a la velocitat a la xarxa es poden traduir en increment del temps del viatge.
Sí, en el moment que es produeixen limitacions de velocitat dintre de la xarxa ferroviària, això pot suposar increments de temps de viatge. Però el que es fa és treballar per intentar sempre garantir la mobilitat i minimitzar aquesta afectació a la mesura del possible. En el moment que tinguem novetats, les comunicarem. El que volem parlar és sempre de realitats tangibles. I ara mateix és aquesta, un mode d'oferta ferroviari igual que ahir, de la mateixa manera que els serveis alternatius per carretera per garantir aquesta mobilitat de tots els viatgers que es vulguin desplaçar amb els serveis de Rodalies de Catalunya.
R13, l'R14, l'R15 i l'RT1 mantenen trams en tren i autobús. Pel que fa al servei d'alta velocitat limitat per ordre de DIF des d'aquest mateix dilluns a la franja dels últims trens de cada jornada per ampliar les tasques de manteniment en horari nocturn. Volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encapçalada encara pel vent de Garbí o de Ponent a gran part de la costa. Per bé que la banda de Tarragona, aquest vent ha girat una miqueta cap a Xaloc o cap a sud. En general, amb marejol o maró a tocar de les platges, però ja algunes milles mar endins sí que tenim una mar molt més esvalutada. Queda tràngol amb mar de fons de sud o de ponent. I a la Costa Brava és on el vent continuarà sent més tossut, sobretot entre la selva marítima i cap al Baix Empordà, amb onades que fàcilment tornaran a passar del metre i mig, dos metres al llarg d'aquest proper vespre, sobretot en vista demà. El vent continuarà bufant de ponent o de Garbí, una miqueta més fluixet durant la tarda, però quedarà aquesta ressaca marítima en gran mesura, amb una mica de mar creuada i, sobretot, amb aquesta maror a gran part del litoral. A més, el dimecres, amb més núvols, amb alguna pluja i tot, des del Maresme cap al sud. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora queden encara algunes incidències, alguns punts amb retenció. De moment, en el cas sobretot de l'autopista P7, recordem que es manté el tall de trànsit a l'altura de Martorell en sentit Tarragona i que es desvia cap a l'autovia 2. En aquest sentit, registra una mica més de circulació la B24 i Nacional 340, el tram de Cervelló i de Vallirana en sentit sud. També tenim aturades al Papiol, a l'autopista B23, en direcció Martorell, és a dir, per agafar l'autopista P7, i al mateix punt de Sant Feliu de Llobregat, aquesta autopista en sentit Barcelona, coincidint també amb el tram de Sant Feliu i de Sant Joan d'Espí de l'autovia 2 en sentit Barcelona. Destaca també aquesta hora la C58, amb uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre els avenços de la Mancomunitat Delta Gestió i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb l'alcalde de l'Ampolla, Cel.
Sí, Marina, parlem amb Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla, sobre la nova sessió de treball de la Mancomunitat Delta Gestió celebrada la setmana passada al municipi. Francesc, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bueno, bé, mira, aquí a l'Ajuntament treballant, no?, i gestionant el dia a dia.
Molt bé. Deia, Francesc, l'última assemblea Delta Gestió s'ha celebrat a l'Ampolla i heu aprovat acords importants per reforçar la capacitat tècnica i els projectes compartits. Com va anar la sessió?
La veritat que va anar molt bé, vull dir, en la línia de seguir caminant i seguir treballant, no?, amb l'objectiu de sumar esforços tots junts. Aquest passat dijous va tindre a l'Ampolla en lloc l'assemblea mensual que fem cada mes, en el qual hi ha dos acords importants, que seria l'acord marc, iniciar la licitació de l'acord marc per a la contractació de serveis tècnics i de consultoria, aquesta és una eina, un instrument molt bo que ens permetrà disposar d'assistència tècnica especialitzada, no?, de manera molt més àgil i molt més eficient, que contempla pues, redacció de projectes d'obres, redacció de projectes urbanístics, tramitació de subvencions i moltes coses més, no? I a part d'aquest acord, que surt ja la licitació, però això serà efectiu en pocs mesos, vam acordar demanar una subvenció al GALP, Terres de l'Ebre, perquè els pobles de costa puguen, que formen part de la Mancomunitat d'Alta Gestió, poguessin fer un projecte, un programa a les escoles per fomentar el consum i del peix i cuidar el peix, no?, que els crios i les xiquetes i les xiquetes sàpiguen com cuidar el peix i com consumir-ne molt més, no? I la veritat és que estem també molt il·lusionats amb aquest projecte, perquè suposarà una potenciació i una promoció d'un producte de proximitat com és el peix.
El primer acord que comentaves és el que ha de donar assistència àgil, no?, per redactar projectes d'obres, urbanisme, tramitar subvencions, el que dèiem. I en 3,2 milions d'euros per als pròxims 4 anys. Però com se financia? D'on surten aquests diners?
Bueno, això se finança en l'ús que en fa aquells ajuntaments, és a dir, això surt de licitació per aquest valor, el qual no vol dir que s'hagin d'utilitzar tots els serveis, no? Cada ajuntament, quan de tots aquests lots, que hi ha 10 lots en aquest acord marc, l'Ajuntament ne faran ús i en funció de les seues necessitats utilitzaran un arquitecte, un aparellador, un delineant, un enginyer, un TAG o el que ells consideren oportú. El que no podem passar en aquestes contractacions que poden fer cada un dels ajuntaments que formen part no es pot passar dels 3.200.000 euros de contractació. En cas, suposo que arribar no crec que arribéssim, però bueno, el que no es pot fer és passar aquests 3.200.000. I una vegada ha fet la licitació, cada ajuntament pagarà en funció del servei d'aquesta licitació que ha guanyat, de qui ha guanyat, no? Si sortirà el preu de l'ús d'aquests tècnics i l'ajuntament en funció del temps, de les hores, dels projectes, pagarà a aquests tècnics d'acord amb el preu que ha sortit a la licitació que ha guanyat.
Francesc, pots posar un exemple d'obra o projecte que es pugui desbloquejar gràcies a aquest acord?
Bueno, poden ser molts projectes. Això serà una mica en funció de cada ajuntament ara com ho tinguin. Actualment tenim dos projectes per a fer que ja estan contractats. Doncs ara, a partir d'aquí, què es pot contractar? Pues bueno, la sol·licitud de subvencions, per exemple, no?, que en parlàvem, a vegades els tècnics municipals o el personal de l'Ajuntament tenen molta feina i no poden destinar temps a fer aquesta, a ampliar tota la documentació que se requereix per demanar una subvenció. Qualsevol subvenció que es faci, perquè durant aquests 4 anys. Obres, pues, se pot fer una plaça, es pot fer uns carrers que s'haguin d'urbanitzar, una llar d'infants, qualsevol projecte que es pugui fer se pot contemplar en aquesta licitació i cada ajuntament, al llarg, perquè el que tenim ara per aquest 2026, els ajuntaments que formem part ja tenim els projectes fets. Què serà això? Poder a començar a treballar de cara a projectes que puguin fer els ajuntaments el 27, el 28, el 29, però és molt ampli, ja t'ho estic dient, qualsevol cosa, organització de carrers, places, edificis públics, tramitació de subvencions, com pugui ser el port, com pugui ser l'impuls d'IPTA, que més o menys el personal de l'Ajuntament això ho està fent, no? Però seria una manera de poder descongestionar també als ajuntaments quan estem molt carregats de feina.
Clar. I ja és actiu, vull dir, a partir d'ara ja es pot utilitzar.
Bueno, això s'ha de licitar. Llavors aquí se presentaran diferents consultories, diferents enginyers, arquitectes, i en funció de la valoració que es farà, del que sortirà la licitació, si hi ha aquells que podran formar part d'aquest paquet, no? No solament és que sigui o hagi de guanyar el més barat, sinó que aquell que el teu fill sigui menys cost o que tingui una forma de treballar diferent, o que sigui... Les valoracions seran molt diferents, això es posarà a part d'aquesta licitació, i en funció que li pot interessar a cada ajuntament, agafarà un tècnic o agafarà un altre, en funció del que et deia, no? De l'oferta que faci, que no solament econòmica, sinó també de temps d'execució, de tipus de projecte que vulgui fer, serà molt variat, una mica la línia del que s'està fent ara també a la CM, perquè la CM es queda molt a lluny, i no ens contempla tot el que nosaltres volem fer aquí en aquestes licitacions o en aquests acords marcs que volem fer aquí a, al Delta.
Francesc, també comentaves que heu sol·licitat 48.000 euros al grup d'acció local de la Costa de l'Ebre per un projecte d'hàbits saludables a les escoles. De què va exactament aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa que es va proposar a una empresa, però que, bueno, això s'ha, també s'ha, una vegada tinguéssim la subvenció, si ens s'otorga, s'haurà de licitar i s'haurà de demanar, com no, altres pressupostos, no? Consistiria, com diria abans, en ensenyar als xiquets i a les xiquetes els peix, quin peix tenim aquí al territori, quin peix tenim de proximitat, fomentar en programes a l'escola en dies determinats, fomentar com se cuina aquell peix i fomentar, sobretot, el consum, no? Que el consum del peix, la veritat és que cada vegada ha baixat moltíssim, i a part de que és sa, no?, per a la persona menjar més peix, es potencia també un producte de proximitat com és com tenim aquí a la nostra costa.
Es posa en valor, no?, el producte pesquer local d'aquí del Delta, de l'Ampolla, del nostre territori.
Sí, sí, efectivament, de l'Ampolla, de la Ràpita, del Delta, de Sant Jaume i tota aquesta zona, que tenim molt de producte, de, tant de peix com de marís, i per tant és una mica potencial, no?, i que els xiquets i les xiquetes, pues, ne facin, si se'ls va ensenyar més a prop, si se'ls va explicar, si els ajudes, els ensenyen una mica a cuinar, pot ser agafar molt més apetència a poder-ne consumir, no?, o més afició a poder-ne consumir, no?, perquè ara, bueno, ja tots ho sabem, no?, que, bueno, a vegades, a segons quines edats, la menja basura, lamentablement, és els que jo els apetís, no?, és més còmode i fer-los menjar peix o altres coses com la verdura, o sí, els costa molt més, no?
Sí, i no sé quina tendència hi ha, però de petits normalment el peix, els xiquets i xiquetes així més petits, els hi crea com una, saps? Igual que la verdura de vegades, els hi crea que no, igual no en volen tant, volen abans una altra opció, saps?
Sí, 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 està clar, està clar. Per això potser el fet de que els impliquen els alumnes, si han més que són de 5C i de 5è i 6è, i també als instituts també es faria alguna cosa, no solament a l'escola bàsica, però bueno, el fet de que el treballin, que el tinguin a prop, que el puguin cuidar d'una manera, una cosa còmoda i fàcil, doncs pots fer entrar aquesta apetència a poder-lo consumir, no?, perquè ho han fet ells, ho han cuidat ells, i llavors això els pot llamar l'atenció a provar-ho, a que els agrada, perquè de vegades no els agrada per inèrcia, no?, de dir, no, peix no, peix no, no? I això pot ser una bona iniciativa, sí, sí.
I les escoles que hi participaran, entenc, són totes les de l'àmbit de Delta Gestió, evidentment.
Efectivament, la idea és que siguin totes les escoles, i també, sí, les escoles, no, l'institut, no, m'he equivocat, l'institut millor que no participen, sinó són escoles de primària de tot l'àmbit de la Mancomunitat.
Molt bé. Francesc, en aquesta assemblea també vau aprovar una declaració de suport a les Mancomunitats i a la creació de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya. Què representa això?
I, bueno, aquí està en marxa, encara s'ha acabat de crear una Mancomunitat, una associació, no?, de Mancomunitats que hi ha a tota Catalunya. Ens van proposar, sí, perquè a Catalunya hi ha diverses Mancomunitats, no?, que ja estan treballant, i ja sorgia la idea de fer aquesta associació, no? I nosaltres vam dir que, bueno, que quan això sigui una realitat, vam acordar poder formar part també d'aquesta associació, però, bueno, perquè quan més siguem, més podem treballar conjuntament i més lluny podem arribar i més podem optimitzar els recursos que tinguéssim, no?
Clar, i al final l'exemple d'altres mancomunitats també pot ser, pues, un intercanvi de bones pràctiques, del que funciona, del que no funciona, d'experiències, no? Que al final aquí, pues, si és una cosa bastant nova, altres llocs que ja ho estan implementant des de fa temps, que una forma de guiar, no?
Sí, sí, està clar, i inclús pot ser a la llarga aquesta central de compres, aquesta que estem fent ara, no?, pues podria ser que se pogués compartir aquesta acord marc, no? Se pogués compartir també dintre l'associació i altres mancomunitats. Per tant, el ventall seria molt més ampli, per això s'ha d'estudiar, encara no és una realitat, de veure com podríem poder treballar en aquests acords marcs, que això facilita molt als ajuntaments, primer la feina i després la facilitat que hi ha i el temps en poder fer una licitació. És a dir, si tu has de fer un ajuntament una licitació, has de preparar tota la licitació, s'ha de publicar, i això si està aprovat i està acordat, l'ajuntament l'únic que fa és adherir-se o ha de sol·licitar aquest servei, no? I guanya, pues, 4 o 5 mesos, a part del tema econòmic, que si un enginyer o un tècnic s'oferix a un acord marc, que forma part d'aquest acord marc, sempre el preu, si és per a diversos ajuntaments, pot fer un preu molt més econòmic, no? Per tant, això ens facilita moltíssim la feina i acusamos de terminis, no? Perquè els terminis de publicació, els boletins, de recursos, de no sé què, pues ho allarga molt. I, en canvi, si podem tenir aquest acord marc on hi ha unes empreses que han guanyat aquesta licitació, és molt més ràpid, molt més eficient i molt més millor per a l'Ajuntament, per a qualsevol Ajuntament.
Uh-huh. Francesc, abans has dit que us trobeu cada mes, feu assemblea cada mes. Quan serà la pròxima trobada?
Sí, la pròxima trobada serà el proper 25 de febrer, bueno, aquest 25 de febrer, a Sant Jaume d'Enveja.
Molt bé, aneu variant de poble cada vegada, no?
Sí, la seu central o la oficial és del Tebre, però anem fent cada mes anem a una població dels que formem part de la Mancomunitat per a poder-ho repartir-ho i fer la manera que implica a tots els ajuntaments i que sigui també més propera, no? Perquè la gent dels pobles, si se fa la reunió en aquest poble, també se sent més seua, no? No és
clar.
Una cosa, o és un organisme que està a uns quilòmetres, no? Quan va passant dels pobles, doncs la gent de la població se la sent molt més seua.
Sí, i tant que sí. Doncs no res, Delta Gestió, la Mancomunitat per al final optimitzar recursos, no? I sumar esforços per a anar junts contra els reptes que estem tenint aquí al Delta. Moltíssimes gràcies, Francesc Arasa, i no res, hasta la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, com sempre, no, a disposar.
Doncs Marina, la vista està que aquesta suma d'esforços donarà bons resultats per a tots els municipis implicats.
Ja ens explicaràs tots aquests resultats. Moltes gràcies, Cel. Cap a l'Escala, perquè fa pocs dies que s'ha inaugurat al Museu de l'Anxova i de la Sal una exposició sobre nusos mariners. La nostra companya de ràdio l'Escala, l'Ona Vila, ha tingut l'oportunitat d'entrevistar a la directora del museu, la Mariona Font. Ona.
I ara anem a parlar de mar, de pescadors, de barques i concretament de nusos mariners. I ho fem perquè el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala inaugura una nova exposició que es diu Nusos Mariners i en volem saber tots els detalls. I per fer-ho tenim la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, la Mariona Font. Mariona, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, Mariona, explica'ns una mica de què va aquesta nova exposició que teniu, Nusos Mariners.
Sí, doncs aquesta exposició el que hem volgut és ensenyar doncs, que els nusos mariners no són com una anècdota, són una més a més, sinó que hi ha inventariats centenars de nusos, milers de variants i que són importantíssims doncs, pel dia a dia, pel treball, no només de la pesca. Aquests que sí que ensenyarem són exclusius de la pesca, però que es poden utilitzar per moltes altres activitats. I és això, que n'hi ha de molts tipus. N'hi ha de que són, han de ser fixes, n'hi ha que són corredissos, n'hi ha que són per subjecte a coses, n'hi ha per estrangular, hi ha diferents molts usos que poden tenir doncs, aquests nous mariners. I el que volem fer és, hem demanat, és una exposició que no l'hem produïda nosaltres, l'hem demanat a un altre museu de la xarxa de museus de la Mar de Museus, de Patrimoni Marítim, concretament a Palamós, i l'hem portada cap aquí. I és una exposició que l'hem trobada molt pedagògica i on s'ensenyen 15 nusos dels més habituals que s'utilitzen en el món de la pesca i d'una forma molt didàctica doncs ja s'explica la història, les anècdotes. També hi ha uns dibuixos molt senzills per pas a pas per aprendre a fer aquest nus i al cantó dels plafons també hi haurà doncs, un cap penjat i el mateix visitant podrà intentar reproduir doncs, aquests nusos i veurà doncs, la complexitat o si són fàcils o si aguanten o si se n'en surt.
Per tant, és una exposició molt interactiva, no?
Exacte. La vam veure i vam trobar doncs, que era una exposició que podia ser molt interessant ja per la gent gran, per la mainada, per tothom. Allò de dir, a part de poder treure'n informació perquè hem de pensar que un nus és molt important, és quasi que sense el nus no podrien ni màquines ni es podrien, moltes feines van relacionades amb el nus, doncs a part d'aquest coneixement doncs que fos així molt fàcil, lúdic, un repte.
Has comentat que hi ha 15 nusos. Quins són aquests 15 nusos que podem veure a l'exposició?
Tots no me'ls sé encara. en sabem alguns, són els més habituals. N'hi ha el buit, el barrilet, he vist l'entolladura, el de pardal, no sé, n'hi ha...
Aquests entenc que són els més habituals, no? El buit, el de pardal, els que es feien servir més de la pesca.
Clar, cada un té un ús. Vull dir que no... I per alguna cosa específica, doncs, era un de molt concret. Vull dir que després es puguin aplicar a altres llocs, a part de la pesta, doncs potser els hem donat més rellevància, però clar, tots eren importantíssims per la pesca. N'hi ha, per exemple, el palangre, el nus de palangre. L'has de saber fer, però si vols pescar palangre. Vull dir que cada un és molt important per pel que va ser fet i pel que representa.
Clar, has comentat que tenien diferents usos. Els nusos, quins usos tenien?
Pel món de la pesca, doncs, tant per la seguretat com com pel treball, com per poder navegar, és imprescindible saber doncs aquests nusos. Hem de pensar que ara doncs no es depèn tant doncs d'ells, perquè però tot i així crec que sí, era sobretot en el temps de la vela llatina. Clar, també és una recerca que s'ha fet també amb l'Observatori del Patrimoni Etnològic, perquè és hi havia una sèrie de nusos que només s'utilitzaven per veles i que ara potser no s'utilitzen tant perquè s'han canviat els materials, que han canviat tant de les veles com dels caps, però que són molt importants de conservar i de conèixer i d'utilitzar en molts casos.
Entenc que aquesta història també s'explica a l'exposició.
I tant, tot això també s'explica. Clar, és allò dir, és molt complert, veureu, doncs allò dir, ja t'he dit, ja surten anècdotes fins i tot, allò dir, ja documentat el primer nus fa 10.000 anys, 8.000 anys abans de Crist s'havia documentat el primer nus, o sigui, fins aquí doncs podríem treure'n molta història.
I els nusos aquests encara s'utilitzen avui en dia?
I tant. Sí, sí, molts usos. Fins i tot allò de dir, no només els pescadors, sinó que també qualsevol ofici que hagi d'unir dos fils, dos caps, dos cordes, és molt interessant doncs, saber doncs, com fer-ho.
Perquè són nusos que fan que la corda quedi més forta, no? No és el simple nus aquell que de seguida se't desfà.
Depèn de l'ús que en vulguis fer. En pots fer uns de més complexes que són fixes, que no s'hagin de desfer mai més, com d'altres que dius, no, és que en un moment donat s'han de desfer, han de ser molt forts, i en un moment donat allò de sense massa esforç s'han de desfer amb facilitat. Vull dir que cada un s'adapta ben bé a la feina que ha de fer.
És tot un art, no, això dels nusos?
Em deien que és un art o una ciència, també se'n diu, o un ofici. Vull dir que se'n pot tenir diferents punts de vista.
I llavors, aquesta exposició l'inaugureu aquesta setmana. Explica'ns una mica com serà aquest acte d'inauguració.
Sí, serà en el Museu de l'Anxova, serà el divendres a les 7 de la tarda, i en allà doncs, ensenyarem una mica doncs, com realitzen i com poder fer doncs, la visita a cada un d'aquesta exposició. I després el que tenim plantejat, però encara no tenim les dates tancades, seran tot de tallers que la gent es puguin apuntar i es puguin doncs, fer no només amb aquests caps que hi ha penjats, que són amb cordes molt gruixudes de l'exposició, sinó després poder-ne fer també més petits i per poder-s'ho emportar cap a casa.
Per tant, fareu tallers per aprendre, no?, a fer aquests nusos que els puguem utilitzar a la vida quotidiana.
Exacte.
És la primera vegada que el museu acull una exposició de nusos?
Crec que sí. De tallers de nusos sí que n'havíem fet. En fem sobretot coincidint amb la festa de la sal, amb aquest, quan fem també els altres tallers per poder doncs, ensenyar doncs, aquest patrimoni pesquer. Però d'exposició, concretament, crec que sí que és la primera vegada.
I com és que heu apostat ara per acollir aquesta exposició del Museu de la Pesca de Palamós?
Per això, per la facilitat doncs, que ens ofereix doncs, aquest intercanvi d'exposicions que fem entre els museus. Fer la recerca i produir una exposició doncs, i que et quedi bé, doncs és una despesa i quan hi ha exposicions que queden bé, allò per les xarxes ens les intercanviem. I aquesta vegada doncs, vam trobar que teníem ganes de poder ensenyar aquesta. Nosaltres també doncs, en tenim d'altres que hem produït nosaltres i que també els oferim i que també d'aquí un temps es veuran en altres museus.
Per exemple, ens en pots dir alguna d'aquestes que heu portat a algun lloc?
Sí, el que va tenir més èxit i que va tenir més seguiment va ser una que vam dedicar a l'anar a fer tenda, que és aquesta activitat tan típica escalenca que no es feia en altres pobles, era que d'anar a pescar durant els mesos d'estiu en plages de la Costa Brava. Després el que també ara doncs, farem que volti serà la de l'esclavatge, que també doncs, només afegint cada poble que l'aculli un plafó explicatiu i concret del seu municipi, doncs també la poden ensenyar, i aquesta és la que nosaltres oferirem.
Doncs Mariona, moltes gràcies per venir avui per explicar-nos aquesta nova exposició interactiva que teniu. Doncs moltes gràcies, Mariona.
Moltíssimes gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
around the night sky. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the bands get moving when the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go.
Hola, què tal?
Ràdio L'Escala.
Canal 10.
La xarxa.